Acabeu de saber que Xanti Gordi i la seva banda faran demà vespre un tribut als Beatles al festival Alcúdia Jazz.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetem aquesta tercera hora del programa d'avui i ho feim en amargar cifra, el control tècnic, i avui parlant de música i d'aquest tribut als Beatles, del músic per part de la banda i del músic de Xanti Gordi.
Ja fa molts anys d'aquesta història. Eren grans temps, no tornaran. Solem tirar
Jazz Duit és el renaixement d'un antiprojecte dels de fa fort que ara han passat pel filtre d'un gènere com és el jazz i ens proposen revisitar el repertori dels The Beatles passant-lo per els sedars de diferents subgèneres jazzístics com la bossa nova o el swing, entre d'altres estils de fusió. Xanti Gordi, el piano i veu, es posa al capdavant d'aquest tribut que pretén captivar el públic des del primer tema que versionen del famós grup de Liverpool. Demà actuaran el 25è festival Alcúdia Jazz i en volen conversar una estona en profunditat amb en Xanti Gordi.
En profunditat.
I el tenim al telèfon, Xanti, com estàs? Benvingut.
Hola, com estàs, Margalida? Quanta estona, eh?
Sí, ja
molt
fa...
Bé,
mira,
ara
que
fa molts anys que no m'ho veig.
Enguany sí, vaig venir a festes de Ciutadella, però no te vaig trobar.
Bueno, no, no, Ciutadella, hi ha tanta gent que...
Hi ha molta gent, massa. Però ara, mare, mira, vaig pensar, mira, no he trobat en Xanti enguany. Segur que devies ser per allà al mig, però...
Per allà al mig, jo és que, més a més, som molt santjoaner i me foten els puestos... bueno, de valles cavalls, pràcticament. Vull dir que sí.
Clar que sí.
Bueno, l'any que ve ho feim venir bé.
I tant, sí, però bé, no tot passa per Sant Joan, també.
No, faltaria.
Hi ha altres, i tant, altres coses també fantàstiques, sí. Com per exemple que, que hagueu recuperat Jazz Duit, i segon, que faceu un tribut als Beatles, que són dues coses fantàstiques.
Sí, bueno, clar, jo se m'associa ja darrerament, se m'associa bastant amb tot aquest món tribut. Això no és un tribut pròpiament dit, perquè no estem emulant, no estem copiant la música dels Beatles, sinó que l'estem reinterpretant de qualque manera, no? Li estem donant la volta i l'estem passant per el filtre de jazz que jo que sé que és un jazz molt senzill, és bastant swing, que hi ha alguna bossa nova i demés, però és molt senzill, és molt fàcil d'escoltar i crec que totes les melodies i totes les cançons són, bueno, no sé, qui més qui menys ha escoltat Let It Be una vegada en la seva vida, o ha escoltat A Hard Day's Night una vegada en la seva vida, o Yesterday, jo què sé. Vull dir que són cançons que formen part del nostre imaginari, no?
Jazz Duit, com comentaven en Margarida, torna 20 anys després. Com sorgeix, Xanti, si idea de recuperar aquesta banda en què actuaràs demà al Alcúdia?
Hola, com estàs, Xisco?
Com va?
Doncs mira, sorgeix de... És a dir, és molt senzill, vull dir que al final tots mos duem molt bé, es va aturar perquè tothom va agafar altres camins i demés, i vam decidir, ostres, per què no tornar, però tornar amb algú, no tornar per fer simplement estàndards de jazz, que és el que fèiem antes, i que era també, era collonut i mos agradava molt, i creiem que al públic també li agradava. De fet, vam gravar un disc el 2009 i també va ser molt, molt xulo i de més. Però vam dir, ja que ho fèiem, anem a fer-ho amb una excusa, no? I vam triar els Beatles com a grup, diguem, aquí fer-li, no te diré, bueno, un homenatge, perquè ja estan, imagina que deuen estar cansats de la gent que faci homenatges, però bueno, vam pensar que podia quedar bé un repertori tot de Beatles passat per aquest filtre de jazz. I bueno, ho vam fer, mos hi vam posar res, en un mes vam posar els temes en comú, vam fer el primer concert, va anar superbé i vam dir, ostres, per què no gravam un disco? Doncs pues vinga, va, anem a gravar un disco. Vam entrar a l'estudi i vam fer, pues, ja t'he dit, va ser tot com a molt ràpid i ara tenim pues, bueno, aquest projecte que van sortint cosetes i a més tenim un disc vinil de Valles Bras, vull dir que perfecte.
Clar, que Jazz Do It, si no vaig malament per el que he pogut llegir, és un grup que va néixer a un pis de Barcelona quan tu mateix, en Nito Llorenç, éreu estudiants. Un pis que era com una mena de laboratori de proves que després es portàveu a Menorca. Clar, com van ser aquells inicis? Ho dic perquè 20 anys després, clar, en Nito continua la formació, tu també ets, heu passat de quartet a cinquet, però no sé si aquell esperit jovenívol de pis d'estudiants l'heu aconseguit traslladar a la gira, que també ho és una mica com a pis d'estudiants, de compartir habitació, i heu d'anar amb una maleteta per amunt i per avall.
No, allò eren uns temps boníssims. Jo record, com a anècdota, record que nosaltres vivíem un sisè pis, allà en ple eixample de Barcelona, i es diu Menges, en Nito, amb el seu contrabaix, que un contrabaix, evidentment, tothom el té en els ulls, com és un contrabaix de gros, i jo amb un piano d'aquest, un clavinova, que pesava com 200 quilos, o sigui, no 200, evidentment, però molt, i pujàvem i baixàvem, ho fotíem tot dins un Clio, i m'ho anàvem en el Parc Güell a tocar allà, a muntar i a tocar, amb una bateria d'aquestes així portàtil, i mos enxufàvem. Antes estaia per mar, estaia parlant de l'any 2000, 1999-2000, aproximadament, i ostres, i era una època que era genial, perquè, a més, obrien sa funda, mos tiraven doblers i tal, i era com, vaja, cosa, vinga, va, anem a fer quatre cerveses. I ho fèiem un poc amb aquest esperit i amb aquestes ganes, eh? Evidentment, tot ha canviat molt i tenim ses ganes, la mateixa il·lusió i ses mateixes ganes ens continuem tinguent, però clar que, bueno, que tot ha canviat, han madurat musicalment sobretot, han fet que tots una passa endavant i a més tenim la sort de comptar amb en Sergi Martínez, guitarrista, que és també, perquè mos entenguem, s'escapa una mica musical del grup, perquè, bueno, perquè té molta experiència dins el gènere, coneix molt bé el llenguatge jazzístic i a més també comptam amb en Josep Lluís Pons, que és un trompetista també, mestre de conservatori, jo que sé, vull dir que mos hem rodejat, no només amb en Nito, sinó també amb en David Marquès, a la bateria, mos hem rodejat de bons músics i per això que anem que sona... Claro. Que sona com
tenc
sona.
Curiositat, sí. Xanti, de saber com sonen els Beatles a ritme de jazz, de swing, supos que al final totes les músiques són adaptables i són... es poden dur qualsevol gènere i qualsevol sí, estil. Sí. I més els Beatles, que també tenen aquesta característica tan universal i tan, que els ha fet tan grans que aquesta senzillesa transformada en excepcionalitat de les seves cançons.
Sí, bueno, ja t'he dit, nosaltres, els Beatles, al final, si una cosa tenen en comú els Beatles i el jazz, vull dir que igual pots pensar que tenen poques coses, però creiem que és una música que l'essència en si és molt senzilla. Vull dir que les cançons dels Beatles i l'essència d'un estàndard de jazz, diguem que s'estructura, és com a molt senzilla, no? El que passa que després, clar que hi ha diferents filtres i diferents branques que te poden dur cap a un territori una mica més complexa, sobretot dins el món de jazz, perquè al final el jazz molta gent el pot conèixer pues, una mica com una música com a més fosca o com a més mala d'entendre, no? Per ser gent que no està acostumada a escoltar-lo. I nosaltres amb aquest projecte el que hem fet és tot el contrari, és facilitar moltíssim s'escolta de s'oient potencial, no? Perquè creiem que, bueno, que els Beatles es presten molt, precisament, ja que tenen unes melodies molt reconeixibles, pues es presten molt a poder-se adaptar fàcilment dins aquesta estructura més jazzística, diguem, no? Uh-huh.
Clar, tu deies que no és la primera vegada que versionau en so vostre grup, perquè també heu fet tribut a Pink Floyd, tribut a Genesis, però...
Ho deies bé, Genesis està bé, sí, sí.
Però deies que ara serà una altra cosa. Clar, això no és un tribut, sinó que és una reinterpretació. Esgafar les cançons i fer una mica de músics i transformar-les, que al cap i a la fi, quan una cosa és universal, com deia Margarida, ja és de tothom.
Efectivament. Jo és que, clar, jo aquí tinc un debat intern i també a vegades el faig extern i ara també vos el proposaré a voltos perquè crec que la paraula tribut és bastant injusta dins el nostre gènere, diguem, no? De música, digue-li jazz, digue-li, bueno, més contemporani, diguem, no? Perquè, és a dir, quan te'n vas a escoltar Requiem de Mozart o les quatre estacions d'en Vivaldi, o, jo què sé, la Carmina Burana de Karl Orff, per exemple, qualsevol obra clàssica que tots hem escoltat com a mínim una vegada en la nostra vida, no anam a veure un tribut a Mozart, no anam a veure un tribut a Vivaldi, no anam a veure un tribut a en Tchaikovsky, jo què sé, vull dir que m'ho invento ara, però... I, en canvi, dins el món del rock sí que és com que està, bueno, mal vist el fet de només interpretar. No, perdona, no és un tribut. Jo intent fugir d'aquesta paraula tribut perquè tributs n'hi ha molts i n'hi ha molts de molt dolents, perquè mos entenguem. Vull dir que, al final, no, englobar, diguem, la paraula tribut és com una mica, per nosaltres, fora de puesto, diguem.
I què vols que digui, amiga?
Jo m'estim més... Mira, aquí hi ha interpretació, homenatge...
Revisitació.
Saps? Revisitació. Qualsevol història. Sí que es fa que al final tothom us coneixerà per separar el tribut, però jo intent com a mínim, reflexionar amb aquest argument, intent desviar una mica l'atenció i que vagi cap a una altra banda, sobretot quan rellem d'un tribut o d'un homenatge o una cosa així. Preferim un altre tipus de paraula.
Així ho farem. És vera que Pink Floyd...
Però, bueno, no ho deia per voltes, era més
no,
que res una reflexió.
Clar que sí. I, clar, és que Pink Floyd va ser una passada, perquè vareu anar per tot amb aquest espectacle, per Espanya...
No, i encara, no ratlles en passat. O sigui,
ah, encara.
Sí? Ostres, el mes de novembre començàvem una gira de 15 concerts per tota la península. Sí. 13 anys, bueno, 12 més un, en carretera, i ja t'he dit, des del 2012 fins al 2025 que estem ara, i en principi ja tenim concerts tancats pel 2027, imagina't. Vull dir que si intenció és et seguir i bueno, fins on mos duen els acords de Pink Floyd.
Clar que sí.
Tornant en els Beatles, has dit que la majoria de cançons seran arxiconegudes i fàcilment reconeixibles per al públic. Clar, com se fa una selecció dels Beatles? Perquè hi ha tant que no sé si dius, mos quedant d'aquest any en aquest any. Tot allò que entri és allò que cantarem.
Ja, no. És impossible. És que, a més, és que, va, només per fer sordre des disc ja també és com un... Saps allò? Quina posam primer, quina posam... De fet, a Spotify hi ha el disc i és... Bueno, al final vam dir, vinga, va, doncs fem aquestes 10 i per avall. Com ho triam? Doncs, bueno, vam triar una mica les cançons que, jo que sé, que mos agradaven més, així ens vam posar en comú i vam dir, vinga, va, doncs aquestes 10. Però és que podríem fer... 10 discos de 10 cançons cada disco i totes serien famoses i totes serien conegudes. Vull dir, és que no, els Beatles són universals, és una música que crec que en el seu moment va ser molt transgressora i excepcional i revolucionària, si m'ho deixeu i tot. Per molta gent, sobretot la gent que estigui ficada dins el món de la música, i crec que ha transcendit fins al dia d'avui. Vull dir que avui encara rellam dels Beatles, el 2025.
Clar, però tu, Xanti, per edat, no te toca haver viscut allò que eres el punt àlgid de l'èxit dels Beatles, t'ha arribat més a través d'allò que seria la cultura popular. Quan és que t'hi engresques tu en sos Beatles? El dia que et escoltes i dius, escolta, m'agraden, i fins i tot me plantejaré fer una reinterpretació, que no un tribut.
Clar, jo els Beatles... Ostres, Jo he tingut la sort que tantes per baixar la mà, tant mon pare com mon mare, els ha agradat molt aquest tipus de música sempre, amb la qual ja tinc una educació musical que és diferent a la vegada a lo que se solia escoltar en aquell moment, no? Vull dir que jo al final ja tenia tots els meus amics escoltaven Nirvana, Green Day, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, tot aquest rotllo així americà grunge, que jo també m'encantava, ojo, però clar, mon pare un dia, pues, vinga, va, escolta això, i me va posar pues, Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Oh, vinga, va, escolta això, i me posa pues, el Revolver dels Beatles, no? I clar, i dius, ostres, pues, això són músic, és música que juga una altra lliga, no? I me vaig enganxar molt ràpidament, i me va agradar moltíssim aquella música dels anys 60 i 70, i després, en el cas de Pink Floyd, Bolos en directe, va ser la bomba i el que me va fer obrir els ulls, diguem, ostres, vull ser músic, pues, va ser una mica aquell esclic, i amb els Beatles pues, no t'ho sabria dir quin moment va ser, però, ostres, jo què sé, vull dir, quan van treure, per exemple, el videoclip Free as a Bird, que van agafar, van digitalitzar la veu d'en John Lennon, que la tenien guardada dins un calaix, quan, bueno, els anys 70 o així, una cançó que havia composat ell, que la va arranjar en Paul McCartney, quan encara, crec que encara en George Harrison estigui viu, que també feia i fa un solo, doncs pues allà, aquell videoclip, va dir, hòstia, tio, que aquests són genis de la música i també els hem de seguir escoltant perquè són, bueno, per això, són part, almenys a la meva vida són part, de fet, els tenc tatuats. Tenc els Beatles a la mà esquerra, a la braç esquerra, i Pink Floyd en el braç en dret.
És a dir, que tu no pots triar. Jo, si te diuen,
estic marcat.
Qui tries? El Beatles pues mira, o Pink Floyd?
És com triar.
Qui estima més? Sí.
és molt difícil aquesta decisió. Però sí, no. Per aquests darreteros anem, sí.
Uh-huh. Xanti, i les cançons que heu triat són les vostres preferides o són les que millor se podien versionar? Perquè, clar, tu pots ser la millor fan d'Across the Universe i la millor en swing, no te queda bé i has de dir, idò, potser no la farem. Com ha anat aquesta tria?
Sí que és bé que vam triar també, bueno, cançons que mos agradessin a nosaltres, però que també veguéssim que eren fàcils d'adaptar, diguem, no? I creiem que ha sortit una bona feina. La veritat és que el disc té molta lògica, vull dir, els arranjaments que són d'en Sergi Martín pues, també són, no són molt, molt, molt difícils, ni molt menys, i a més, ja t'he dit, és molt escoltable i molt fàcil per al públic, però creiem que aquests 10 temes, pues, bueno, vam dir... Vinga, va, creiem que són fàcils d'adaptar i així va ser. Però no te dic, vamos, Across the Universe, pues, a Day in the Life, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, vull dir, qualsevol tema dels Beatles és adaptable en el jazz. De fet, vas a Spotify o a YouTube o qualsevol puesto a posar Beatles Jazz, només que posi aquestes dues paraules, ja te surt una barbaritat de grupos que versionen un tema, un altre, un altre, un altre, un altre, i tot sona bé i tot sona com si sempre hagués format part d'aquest gènere, no?
Clar, en so tribut a Pink Floyd sí que duis ja una catrada d'anys, tu ara ho comentaves, per tant, aquest espectacle ha tingut gran acceptació i ja heu fet un parell de concerts d'aquest dels Beatles. Era per demanar-te com havia anat aquestes primeres provatures, aquests primers contactes amb el públic, amb aquest nou format.
Bé, molt bé, la veritat és que sí, a més hem tingut aquesta sort, sobretot el primer concert en el Teatre d'Esborn, que jugàvem a casa i que era com... era la novedat també i tal, doncs va ser molt... molt gratificant, perquè vam fer el que se'n diu un sold out, vull dir que vam penjar el cartell d'entrades esgotades, i bueno, i està molt bé, perquè és un teatre de 400 i pico, vull dir que vam estar molt contents com a primera toma de contacte amb el públic, després hem anat a puestos així una mica més petitons i tal, perquè tampoc anàvem amb moltes no amb una ambició d'allò de vinga, va, anàvem aquí a fer 30 concerts per per 500 persones cada concert. No, ni molt manco. Vull dir que anem a fer coses que creiem que són adequades per al nostre format i que creiem que estarem contents en les condicions, sobretot, que mos posen quan anem a puestos. Hem anat a fer un parell de concerts per ajuntaments, a puestos molt polits, com per exemple el Racó d'en Paupa aquí a Sant Lluís, a Menorca, amb la mà de fons. Hòstia, hem fet coses molt especials i creiem que ho seguirem fent, perquè el projecte, bueno, tenim ganes de seguir endavant, i el projecte creiem que es presta molt a fer coses polides.
I tant. Demà, el CUDI, Festival de Jazz. També està bé encabir propostes com aquestes, Festival de Jazz del CUDI, a Cloenda. I vosaltres sereu allà també per tota aquella gent que vos vulgui venir a escoltar.
I tant, sí, no mos fa mos bé. Molt de gust. De fet, la darrera vegada que vam venir amb Jazz Duit a Mallorca, buf! Ostres, però te diria que fa molts anys... Bueno, te diria no, fa molts anys, i va ser a un festival de jazz que feien a Banyalbufar. Banyalbujàs, es deia.
Sí, exacte.
I ostres, va ser preciós, ah, sí. aquell bueno, el puesto ja és idíl·lic, i a més, pues, si li poses un festival de jazz allà, pues, perfecte. Sí, nosaltres ho vam, demà, ja t'ho dic, amb moltes ganes, crec que és a les 9 el concert, encara hi ha alguna entrada a la banda, i creiem que va bastant bé la banda, però bueno, encara n'hi ha de disponibles, i res, i esperam a tothom, esperem que venguin amb ganes. I també aprofit per dir que durem disc, durem bastant de vinils per vendre, vull dir que si ets hi fa ganes la gent comprar-lo, doncs també tindran l'oportunitat de fer-ho.
Clar, que serà... això és exclusiu, si només heu fet vinil, estarà bé.
Només hem fet vinil, sí perquè hem pensat, és a dir, vosaltres dos, per exemple, quin cotxe teniu? És a dir, podeu reproduir un CD dins un cotxe? No. És a dir, i dins que vostre teniu un reproductor de CD?
Ara mateix no, tampoc.
Ara mateix no. I l'ordenador de que vostre podeu posar un CD dins? Tampoc. Amb el qual van dir, ostres, per què hem de fer un CD? Vull dir, és que estiràs dobles en els fems? És que... Per què? I vam dir, anem a fer un LP, que és el que com a mínim és una obra d'art, de qualque manera, no? Perquè, bueno, hi ha una portada, una contraportada, dins hi ha un llibret, amb unes fotos... Vull dir que està com a molt més cuidat, diguem, el format. Sí que es fa que és un paleu més car, però, bueno, escolta, jo crec que va ser una cosa encertada el que vam decidir, perquè no, o faràs CDs o cassets, o directament vendràs un pendrive, tampoc no vindràs a comprar-me un pendrive amb les cançons dins. Vull dir que avui dia el format, la música, diguem, ha canviat, i ja no és, ja es consumeix d'una altra manera, no? Ja s'ha perdut molt aquest romanticisme, i nosaltres, de qualque manera, pues, el volíem recuperar fent... perquè tenim entès que hi ha molta gent que ha tornat, diguem, a comprar, a agafar-se, pues, tocadiscos, a comprar vinils, etc. Vull dir que és una moda que tot lo vintage i tot lo retro, com que de qualque manera a vegades torna,
sí.
pues,
i segur que els amants dels Beatles tenen qualque disco en vinil a casa seva i tenen el reproductor.
Seguríssim. Sí,
és a dir,
sí,
que
sí.
Ara ho poden fer també en clau de jazz, gràcies a Jazz Duit i en Xanti sí. Gordi.
Exacte.
Moltíssimes gràcies, Xanti, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Amb tu.
Gràcies a vosaltres. Sí, sí. Si voleu venir, ja ho sabeu, esteu convidats. No
Fantàstic.
Sé com ho teniu, però bueno, ja ho sabeu.
Gràcies. I del llarg de vida en aquest projecte, i també els Beatles, que sempre són garantia d'èxit, els Beatles.
Exacte, sí. Moltíssimes gràcies, de debò. Gràcies, Margalida.
Faltaria, gràcies. Fins aviat.
Que vagi bé.
Adéu.
Són les 5:28, ara farem una pausa, escoltarem el paraulòmetre i tornem tot una. Don't bother me. Don't bother me.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Cèlia Riba.
Com estàs preparada?
Sí.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit.
Quina és la paraula més llarga que coneixes?
Ara sí que m'has agafat, eh? Saps què? El supercalifragilisticus espialidosus... Mm-hmm. que és la que jo, quan jo era menuda, que me'l vaig aprendre perquè m'agradava molt la Mary Poppins.
I la més curta?
Ai!
Quina paraula te costa pronunciar?
Quina, sí, a veure, algunes vegades... A vegades les paraules que tenen dues palatals, com llegir...
I quina és l'expressió que t'agrada més?
Fieta meva, dolça estimada del meu cor.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Ara m'has agafat. Ara hauré de pensar-hi una mica, veus? Potser escolta.
I quina és la paraula més amorosa que fas servir?
La paraula més amorosa és amor.
I quin és el teu moment tento, el teu moment de relax del dia?
Normalment és després de dinar.
Encara tinc una maleta indispensable i cada dia 13 la desfaig i torno a fer. De vora sa tauleta, ses postals que m'enviaves i aquelles arracades que volia ja les tenia.
Tres ràdios, informació.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Ja ha vengut aquí als estudis d'Iveta Ràdio en nostre Tomeu Mesquida, nostre parlador de pagesia de capçalera. No sé com ho diríem.
Sí, pensarem...
Col·laborador sí, de la pagesia.
Que aguaita per fora, Vila.
Exacte, com estàs, Tomeu?
Molt bé, vosaltres.
Gràcies per tornar.
A vosaltres, per convidar.
Avui un tema que ens agrada, mel... De tardor?
De tardor. Sí, comença a fer temes de tardor, menys si s'acaba la calor, perquè ja no puc més, ara ho comentàvem.
No, he llegit que tornarà a pujar les temperatures. Ara mos toca l'estiuet de Sant Miquel,
sí,
ja ho saps.
Sí, o sigui que no en sortim, però bé,
pujaran un
arribarà,
poc, però
arribarà.
Però hi va refrescar, oi?
És que s'estava molt bé aquest dia, i jo vaig començar a provar el programa i dir, vinga, sí, ja xerrem de la mel de tardor, que és el moment, i no, mira, sempre torna a ser calentó.
Perquè bueno,
sí,
hi ha mel de primavera i mel de tardor.
Exacte, ara sortim del moment de l'estiu i clar, jo sobre la mel o sobre les apicultures és el primer programa que fèiem dedicat a la ramaderia, que és un tipus de ramaderia un poc especial, però...
És a dir, consideram
sí,
apicultura
se
com a ramaderia?
Se considera, wow, perquè són animalons i se considera ramaderia.
Bé, si
i m'ho volia estrenar amb ells.
Gent vegana...
Que menja mel.
Que no menja mel.
Ah, que no menja mel.
Perquè diuen que les abelles pateixen, que no ho he acabat d'entendre molt mai.
Depèn del maneig, supòs, com tot, sí. Ja. És un tema. Un dia podem entrar aquí.
Jo ja no hi entro. Complicat, aquest tema. Però bé, com dèiem, seria un tipus de ramaderia.
Sí, és un tipus de ramaderia. Me volia estrenar en l'apicultura, però és veritat que volia de fugides, però perquè la mel s'aixerra sobretot de les seves qualitats. Salut, hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no, els sucres estan superdemonitzats, el tema d'edulcorants... Bueno, jo volia de fugir un pot d'això i, com sempre, aquí xerrar una mica de la feina que hi ha darrere de tots els productes abans de que arribin a l'estanteria. I precisament ara aquestes setmanes, en les primeres plogudes, amb les primeres davallades de temperatura, així com varen xerrar la setmana passada, que també s'inicien altres coses, els apicultors comencen a preparar per poder recollir a final de novembre la mel de tardor, que seria. O sigui, que si voleu... Bé, jo volia demanar si vosaltres n'heu comprat mai de mel de tardor, sabeu quina diferència hi ha, no?
Vale. Encara bo que has vengut, Tomeu, sí. Per explicar-nos que la mel de tardor, jo me pensava que era mel de tot l'any.
No, és mel de primavera i això depèn de la flora que hi ha disponible i les veies quin polen recolecten per fer quin tipus de mel.
Però això de primavera té com a més bona anomenada.
A primavera hi ha una varietat d'aliment disponible per les veies brutal i en la tardor n'hi ha bastant menys.
Però no vol dir que sigui de pitjor qualitat.
No, de fet, està com més valorada, t'ho diria, i tot, i la gent la cerca més. Sí, també se'n fa menys quantitat.
És més exclusiva.
Exactament. I la gent que n'entén en cerca.
Jo, sorpresa, si és més exclusiva, la trobem més bona.
Sí, sempre. Independentment de lo que realment sigui. Bé, sobre això, sobre quin tipus de polen i d'aliment té ara disponible i quin tipus de mel de tardor feim aquí a Mallorca o Balears, n'he xerrat amb en Juanma Vergara, que ell és apicultor i també és un mestre d'apicultors. Juntament amb en Gori Lledó se dediquen a fer cursos d'iniciació a apicultura a Mallorca i jo diria que un 80% dels apicultors, me tira aquí una dada inventada, però crec que em fa curt, s'han fet apicultors gràcies a les seves classes, tothom els adora, o sigui que avui tenim dos convidats estrella a la secció. O sigui, si voleu, escoltam-ho, Juanma.
S'hagi fet un cultiu durant tant d'any de garrover, ha afavorit que ara hi hagi molt de garrover a Mallorca i sobretot també a Eivissa, i se pugui fer aquesta collita de mel que, amb molta probabilitat, com que hi ha molt de garrovers i tenen moltes de flors, se pugui fer monofloral, una mel monofloral de garrover. Altres opcions de mel que puguin ser monoflorals, també a vegades si hi ha una garriga on hi hagi molt de xiprell, i això sol passar a la mitja muntanya, diguem, a la zona del Llevant, i a qualque puig d'Esplà de Mallorca, a zona mitja de muntanya de la Serra Tramuntana, així, hi ha molt de xiprell. A vegades també se'n pot fer una mel que sigui monofloral o molt abundant en xiprell.
I doncs sí, a més del garrover i el xiprell, que són les mels de tardor, bàsicament, hi ha altres flors disponibles per les veies, que serien el llevamans, o la rabanissa blanca, o la rabanissa groga. Uh-huh. I, a més d'altres, moltes herbes espontànies que, sobretot, surten a les finques on no s'hagi llaurat, on s'estiguin mantenguent cobertes vegetals per mantenir humitat, fertilitat, tot això. I en Juanma xerrava de mels monoflorals, que això vol dir que mínim el 45% del pol·len que se faci analitzant un potet ha de ser d'una sola...
Per exemple, del garrover.
De garrover o de xiprer. Si ja estem amb un valor inferior, hauríem de xerrar de mel multifloral. Sí, perquè la mel és un semilíquid. Ara, aquí tampoc sé si estic... Hauria de mirar, però crec que és un semilíquid on hi ha restes partícules i una de les partícules més abundants són els pòlens i això pot ser la procedència de... Oh. I depenent dels percentatges, xerram de multiflorals o de monoflorals. Sí, i ara la tardor és on aquí a Mallorca aprofita molta gent per fer aquestes monoflorals perquè, com deia Juanma, moltes plantacions de garrovers aprofiten i
fan mel de garrover.
Mel de garrover.
Però per què ara, Tomeu, en aquest impàs d'estiu a tardor, en quina situació ens trobam les abelles? Vull dir, perquè això també és important.
Clar, i durant l'estiu les abelles han reduït la població per estalviar menjar de les reserves, del semel que els hi han deixat de primavera, del polen que els hi han deixat de la primavera a les caixes, i, per tant, hi ha més espai també, però la població va disminuint. I en les primeres pluges, quan comença a sortir serva i els garrovers mascles, que són els que fan el polen, comencen a emetre polen, elles ho detecten, se posen les piles i començaran a fer tornar a créixer aquesta població tenint més cria. Que per això, escoltem ara sí, en Gori Lledó, que és un altre d'aquests mestres que vos comentava, que mos explicarà ell quins són les feines que ara comencen a fer tots els apicultors.
Bé, els apicultors ara, si pides perdó, sobretot aquí a Mallorca, pensant la possibilitat de poder fer mel de garrover, tornant a posar-nos un poc al dia a totes les caixes de bes, a totes les caeres. Així que una de les primeres feines que hem de fer és fer una revisió general, veure si tenen cap problema sanitari, com estan de reserves, com estan de cria, quina superfície de cria, i per poder extrapolar quina població podran tenir a final d'octubre, principis de novembre, que serà quan faran les recollides fortes de mel de garrover.
Mm-hmm. Clar, fins ara, per això que has explicat, Tomeu, era com un fàcil, és a dir, les veus han descansat un pot l'estiu, mm-hmm, senten-se l'hora de garrover, apareixen, però segurament que hi ha qualque mal de cap, segurament qualque plaga, qualque malaltia.
Com sempre, entram en el moment plagues i malalties, el moment preferit on deim noms on en Xisco li agraden, i avui és la barroa destructor, que és la barroa coneguda com
també
tal.
També té un nom.
Els cognoms no enganen, no enganen. Qui posa el cognom sap el mal que fa.
Si és destructor, si és ja destructor, saps allò que t'espera.
Ja saps on has anat. I això és un àcar que parasita les veies, s'enganxen a les larves, tant a larves com a adults, i els aixucla semolimfa, que seria com la sang de les veies, i els debilita moltíssim. Pot
quasi
afectar...
que se diu?
La barroa destructor.
Barroa destructor.
Sí, això és el nom. És un àcar que s'aferra. Si te fixes molt, a vegades se poden veure, estan com a les parts de les adultes, òbviament, a les potetes, i veus com unes taques que estan allà. I això pues, està allà enganxat, xuclant, i debilita molt a les colònies, i les pot fer, vamos, pot fer acabar amb una caixa sencera.
Vaja.
Sí, li he demanat a en Gori, com sempre, quin tractament o quina cosa fan ells.
Se va roar aquí a les Balears, i concretament de l'illa de Mallorca, se fan uns tractaments a primavera i a tardor, que és quan no hi ha ni excés de temperatura l'estiu, que és massa elevat, ni temperatures molt fredes. Sobretot si fem tractaments en productes orgànics, que és el que avui en dia ja quasi tothom fa, no? Se fan tractaments, se pot emplear l'àcid de timó, àcid fòlmic o aquests... tots productes que llavors es puguin trobar dins la natura. I procuram fer el tractament abans de que hi hagi les entrades grosses de nèctar per no tenir cap tipus de contaminació o cap tipus de dolor que pogués interferir a dins les plades en el moment d'aquell estiu per treure o per recollir el nèctar dels garrovers.
Ja mos ho han explicat. I a més, Tomeu, la feina d'un apicultor aquestes setmanes no només consisteix a combatre plagues, també han de pensar en l'arribada de l'hivern, quan el fred i el mal temps deixen poc menjar disponible per a aquestes abelles.
Exactament. I per això mateix en Gori m'ho ha explicat una altra de les feines que fan, que repartir el pol·len que hi ha disponible en les caixes, perquè sí que hi ha caixes que, per explicar-ho de qualque manera, són més replegadores de pol·len que d'altres, i se les passen, les que en tenen més, les comparteixen en les altres cases que en tenen manco per poder fer créixer les noves larves que siguin més fortes i sanes.
De pensar que si les veus estan ben alimentades amb proteïna en el seu estat larvari, que és per això es poden que entren les veus adultes i ens ho donen a les larves, fa que elles puguin tenir una vida més llarga i, a més, tinguin una resistència natural més forta front a patologies en general, no? Important per poder fer una petita recollida de mel i, sobretot, fer població nova, que serà les veus que després han de passar tots els mesos de l'hivern. Perquè així com les veus d'estiu i de primavera viuen 50-60 dies, les veus d'hivern han de viure 3 o 4 mesos.
Clar. I més amb temperatures baixes i més dificultats, segurament també de menjar.
Se complica i han d'aguantar més.
Va, que ramaderia, perquè realment has de tenir molt de seny, molta cura.
Sí, els animalons són més petits, però també hi ha cicles.
Els has de protegir igualment, sí.
Passen una penada, els apicultors.
T'has de preocupar que tinguin menjar, que estiguin saludables, que no tinguin malalties,
talment,
etcètera.
Talment.
Per tant, sí.
Se considera com això.
Abans de continuar, ja per acabar també, que mos queda poc, Tomeu, te volia demanar com se pot comprar mel de garrover. Se comercialitza?
Clar, hi ha petits productors que fan mel de garrover, no és que siguin una de les mels que estiguin més disponibles en el mercat, crec jo. I bàsicament és conèixer quins apicultors teniu en el vostre redol, ja. És que no té més, perquè moltes, després ho explicaré, molta apicultura té dificultats en certificar-se i són explotacions petites amb produccions ínfimes que més que comercialitzar-ho quasi que fan, sí, intercanvi o com li vulguem dir, ja. Compartir.
Hi ha un directori d'apicultors?
Que jo sàpiga, no. que venguin, no. Sí que hi ha la web de venda directa, allà on si algun d'aquests apicultors està inscrit se pot anar a casa seva a comprar-ne, però si no estan inscrits, no, que és la gran majoria, de fet. Sí, de fet, jo n'he xerrat amb un dels productors més nostrats i reconeguts a Mallorca, que és en Martí Mascaró, que ha estat multipremiat a concursos de mels ecològiques, que és Biomiel, que se celebra cada any a Itàlia. És un concurs internacional on s'analitzen les característiques visuals, olfatives, gustatives i de textura de les mels dels apicultors que tenen certificació ecològica, i que n'envien mels d'arreu del món. I en Martí, ell té els apiaris per tota la muntanya i entre viatge de caixa i caixa mos ha contat un poc les feines que farà ell aquestes setmanes.
La tasca que molt bé ara, que s'acosta a la tardor, manco en el meu cas, és juntar les caixes de dues, per exemple, fent-ne una, juntar la cria i juntar el bol de cervells, per així, en lloc de tenir dues caixes mitjanes, tenir una de forta. I això se fa tant amb apicultura ecològica com convencional per intentar recol·lectar mel. En cas de convencional se pot estimular la posta de la reina i és molt més fàcil, però amb ecològic no se pot estimular cervells i, per tant, aquesta és una opció vàlida per intentar recol·lectar ja sigui mel de garrover o mel de xiprell. I són mels, tant una com l'altra, molt singulars, molt especials, són molt aromàtiques, tenen una textura cremosa i la gent que les coneix les valora molt.
Idò, també queda dit.
Queda dit, en Martí, que...
Ara tenim unes ganes de provar la...
Idò, he de dir que en Martí no sol fer moltes col·laboracions a premsa perquè ell no ha recuit la mel i ja la té venuda.
Ah,
o sigui que jo com anaré un potet i també, si voleu, un dia el tastam aquí perquè és el més a prop que estarem.
Perquè ja té tota la producció venuda.
Sí, i encara no l'ha recuit. O sigui que, bé, ell va fent cada any, però sí que és un dels productors més multipremiat, medalles d'or, vull dir, és una de les mels més cercades de Mallorca, que està amb ecològic i volia dir superràpid que tenir una mel certificada amb ecològic és gairebé un miracle, perquè sí, te demanen tenir 3 quilòmetres de perímetre al voltant de ses caeres,
wow,
que estiguin certificades amb eco per evitar contaminacions, perquè ses boets se'n van 3 quilòmetres volant, poden tornar, poden entrar el que sigui dins ses catxes i no te poden assegurar que aquella mel sigui ecològica. Per tant,
has de tenir moltes quarterades per tenir...
O, que és el que fa en Martí, i per això està damunt un 4x4 tot el dia, que és que té finca o li deixen posar caeres a finques grosses de tramuntana que dona a la mà. I, per tant, aquest quilòmetre ja els guanya a la mà, però això, clar, li dona una feinada just de desplaçaments i d'anar a punt.
D'arribar fins allà dalt.
És una mel, sí.
Molt preuada.
Molt
ja
preuada i amb una feinada darrere.
És a dir, que ha de pujar...
Sí, sí, pujariant, puja planici... Bé, puja...
Clar, possessions grosses que tenen...
Que estan certificades...
Molt de terreny i certificades amb ecològic.
I que donguin a la mà o que tinguin en el voltant finques suficientment grosses.
Per sí, poder tenir certificat ecològic, vaja. Mm-hmm. Quina història.
Sí, sí, és tot un món.
Aquesta d'en Martí, i d'enhorabona en Martí.
Sí.
I també, per acabar, la paraula per afegir al nostre glosari de fora vila.
I d'avui, com no podia ser d'una altra manera, he triat casera, que segons el diccionari Alcover Moll també se pot dir que era, vale? Que és la manera mallorquina que tenim aquí acostumats a dir-ho, i vendria a ser, segons la tercera excepció, rus de veies. I diu, la casera de velles mallorquina, que també es pronuncia com que era o que hi era, està feta d'esquerdes de canya, de forma cilíndrica o una mica cònica, d'uns 6 pams de llargària, per un de diàmetre. Les esquerdes estan ben adherides amb argila, pols de palla i fems de bou. A cada cap del cilindre hi ha una tapadora de marès que es diu fonell. Segons com es facin les bresques, hi ha capses plenes, redones, llargueres o bascones. Conceres. Vull dir, és una
ja
sí,
no
descripció preciosa.
Sí, ja no són així, no?
No són així, no. Ja s'empleen catxes com les que mos imaginam tots ara, quan pensàvem en caeres.
Està molt bé que és el Cove Mollo, detallat
sí,
amb aquesta
sí,
precisió.
Sí, 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 i tapa que se diu fonell, jo no ho havia sentit mai, o sigui,
no,
també
tampoc
ha estat una sorpresa avui.
I curiós que ho te passen amb marès?
Sí.
Amb una pedra de marès?
Supos que devien pensar que respirava o per humitat. No en tenc idea. Mm-hmm. Li poden demanar un dia en Gori o en Juanma.
Menys ho saben. I d'avui sí, caera, una caera, un rus de baix,
una caixa.
Que s'escriu casera.
Casera, sí, és un pot raro veure-ho escrit, però nosaltres deien caera.
Això mateix. I d'avui amb aquesta paraula tancam el programa d'avui. També moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre. Fins la setmana
que
ve.
Amb més històries de fora vila.
Segur.
Segur que sí, gràcies.
Tres ràdios, dial. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és Sa Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma.
Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals.
Des de Cala Figuera, a Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert.
Amb els comentaris de Mònica Borràs des de Ses Voltes de Palma.
I l'assistència tècnica als concerts amb de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol.
A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic.
Cordinja!
Pep Díaz!
Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2, al web i a l'app.
I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre.
El Guateque Musical.
Queden 10 minutets per arribar a les 6 de capvespre i arriba el moment del nostre particular Guateque. Avui, Xisco Nadal, dedicat als cantants que nomen Pere.
Així és, ja que hem dedicat el nostre concurs a una ruta per Pere Garau.
No és que sigui Sant Pere avui.
No. Que hi havia en Pere Garau, clar, que era arquitecte, il·lustre, que dona nom al meu barri, i ens inspirarà a aquest Guateque. I començarem per en Pere Bofill Calaf, que pot ser, perquè no vot sona gens, però era el nom de fons del gran Peret, un dels inventors de la rumba catalana. Per tant, que soni Gitana Hechicera.
Ahí está esa hechicera gitana con su poder te llenará de ilusión, también cambiará tu vida, pues sus hechizos son buena suerte, salud, amor y fortuna si se lo pide con devoción.
Para el mal de amores,
tumbas y flores, gente al paralelo, fuente canaletas, mercado sanando. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, tan llena de gracia, maravón, más guapa que el sol. Gitana hechicera, maravón, hechicera gitana, maravón, romántica reina, maravón, la que nos parió. Es la que sueña despierta, ama y se deja querer. Tan mujer y tan hermosa, de ahí le viene su poder.
Ella tiene poder, ella tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder.
Su paseo de gracia,
es su poder.
Los niños que lloran,
es su poder.
En Peret va fer popular perquè feia el ventilador amb la seva guitarra. D'aquesta manera va fer popular i casualment Ventiladors és el títol d'una cançó d'una altra Pere, però de que nostra, en Pere Gené.
Tornaré a començar des del punt on s'acabi, des d'on vulguis deixar-me, perquè hi ha mil raons entre les meves ganes i els ventiladors. He vengut a cercar, fas de no entendre què passa, no hi ha res.
Moment ara per anar fins a Sóller per escoltar el Passen coses d'en Pere Andreu.
Un qui no ho sap d'estimo sense mirar, vacil·lant, vacil·lant per no badar. Mira amunt, encara no fa claror, i sa vida va endavant en su motor. Ses estrelles en sa nit marquen el rumb, va per darrere silleta taciturn. Estimo se li escapa de ses mans i una esfera i un taronja dins la mà il·luminen es radar. Rabbit running just davall passen coses, no m'entén. Surt-te't sol per ponent. Mira en banc, no sap com ho va de fer. Ja dos peus dins es capsen en revés. Blau profunda de coures i lleutó. Ja fa estona que no sap on va estimó. Veu sa vida que se'n va per l'horitzó. Calma, xitxa, que la mata...
I de peres a Pedro. Pedro Guerra, cantautor canari, de qui han triat una col·laboració amb un altre gran de la música, Luis Eduardo Aute. Junts varen cantar un clàssic com aquest, Passava por aquí.
La hora fue sin duda lo que me hizo subir al ver a una encendida la luz en la ventana de David.
No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Espero que no creas que quiero sorprenderte en un desliz.
Y bien que tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono sé que no lo pude resistir. Passava por aquí.
De vegades, la lletra de les cançons mos indica quan varen ser escrites. Passava por aquí, ningún teléfono cerca, i no quise, no me pude resistir. Clar, ara tothom té un telèfon dins la butxaca.
Clar.
Això indica que com a molt tard ho vàrem escriure, aquesta cançó, fins als 90. Llavors tothom ja duia el telefonino. Pa amb butxaca.
El busca.
Exacte. Mm.
Bé, Pere, en anglès Peter, i tot i que Peter Gabriel es va donar a conèixer amb aquest nom, era de nom Peter Bryan i Gabriel de llinatge, coses del món artístic. I la cançó amb més reproduccions d'ell és aquest Sledgehammer.
Més Peters famosos, Peter Tosh, deia, hem triat tota una declaració d'intencions. I am that I am.
I'm not in this world to live up to your expectations. Neither are you here to live up to mine. Yeah. I don't owe no one, no obligation. Everything is fine, fine. I said I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am, I am. I am that I am, I am, I am.
I de Jamaica passam al Brasil amb Pedro Rosa. I del reggae passam una bossa nova titulada Con la bola no pé.
Bola pé menino, fé do jogador. A vida numa escola, vai pro campo e abre o show. É finta no zagueiro, que bola já não vê. Vem mais um caneta lá no chão, não pode crer. Olha o companheiro, um ponta de expressão. O jogo é coletivo e ir pra rede é a missão. Foi lá que o povo entrou.
bater é o coração. Foi lá que então passa pra esquina.
I tancam ja la paradeta amb un darrer Pedro, Pedro Navaja, la història de qui va cantar Willy Colón, Colón, a una cançó que es va ballar a tots els locals de salsa en el seu moment. I tots la coneixeu, sona així.
Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida.
Idò, fins aquí aquest Peters, Peres, Pedros i tot aquest de
Massell. Gràcies a Pere Garau.
Exacte, tot això
que no,
gràcies.
Que no som Pere.
A un barri que hi fan moltes coses, eh? Fira de variats, passejades, guia en Fortesa.
Flipau amb Pere Garau.
Demà torna.
Llavors hi ha molt de Peres.
Xisco, Toni, Celestí, Marga, gràcies. Fins demà.
Adéu.
Adéu.